Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Les mesures cautelars que mantenien aturades les obres de construcció de l'escola La Mirada al Parc del Bosc de Volpelleres s'han aixecat i, per tant, els treballs per part de l'Ajuntament es podran reprendre en aquesta zona de Sant Cugat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. D'aquesta manera, el TCJ ha desestimat el recurs que ADEN havia interposat fa un any per aturar el trasplantament d'arbres, un pas previ a la construcció del centre educatiu. Aquest fet va propiciar la paralització de les obres que han estat aturades durant un any. El jutge contenciós administratiu número 10 de Barcelona va imposar, recordin, mesures cautelars el 14 de novembre de 2022, ara justament fa un any gairebé, que suspenien l'aprovació definitiva del trasplantament d'arbrat i arbustos que havia de facilitar la construcció de l'escola La Mirada en aquest barri de Sant Cugat, al Parc del Bosc de Volpelleres. La magistrada va acceptar llavors així la petició del recurs administratiu interposat per l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, l'ADENC. Era la tercera vegada que l'entitat ho intentava i finalment va aconseguir frenar el projecte. L'Ajuntament, però, va presentar un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra aquesta decisió i ara els jutjats han donat la raó al consistori i, per tant, podrà reprendre els treballs per construir l'escola. És una informació d'última hora que hem conegut aquest matí i que estem treballant també per ampliar en les properes hores amb més informació sobre aquesta qüestió. Amb tot, hi ha més informacions també del nostre interès. Perquè hi ha avui ple municipal i aquest ple municipal de novembre d'aquesta tarda, d'aquest dilluns, estarà protagonitzat per l'aprovació inicial del pressupost del 2024, que entrarà com a punt d'urgència. D'aquesta manera es podran conèixer els detalls d'uns comptes que des de l'Ajuntament fa setmanes que anuncien que seran molt reduïts. Doncs bé, els podem explicar que ascendirà a 144 milions d'euros. Això representa un 5% inferior al darrer aprovat per aquest consistori corresponent al 2022. En una roda de premsa també aquest matí, abans del ple, s'ha explicat que es blinden les partides de drets socials, habitatge, educació, ocupació i suport al teixit associatiu per baixes i per rebaixes a les restes d'àrees. Hi hauran rebaixes. Per tant, només es blindaran les partides, com deien, de drets socials, habitatge, educació, ocupació i suport al teixit associatiu. El volum d'inversor serà clarament inferior i només es mantindran partides essencials o que estan en curs d'execució. A banda del pressupost, a l'ordre del dia d'avui figuren altres temes, com que el santcugatenc Manel Sánchez s'assumirà a la llista de fills predilectes de la ciutat. El ple municipal ratificarà la declaració de la Junta de Portaveus en què acorden aquest nomenament. Sánchez va presidir la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat i va estar implicat en diferents causes socials, com la defensa del medi ambient i la sostenibilitat, l'Agenda 21 i l'Agenda 2030. A més d'iniciar la tramitació d'aquest reconeixement, els grups municipals també s'uneixen en les declaracions pel Dia Mundial de la Infància i motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. El debat arriba amb les 9 mocions presentades pels partits amb les quals es posicionaran sobre la regulació dels lloguers, el servei de rodalies, la gestió de l'aigua i la contenció fiscal, entre d'altres. La sessió té lloc aquest dilluns, avui a partir de les 3 de la tarda i a les 7. Recordin, serà el moment de l'audiència pública. El ple municipal es pot seguir en directe per Cugat Mèdia a través del web al 91.5 de la FM i les xarxes socials. Repassem altres informacions. De societat, avui coneixem una xifra, la d'un total de 82 dones de Sant Cugat que tenen ordres de protecció com a víctimes de violència masclista. Tot i així, el seguiment dels Mossos d'Esquadra al municipi supera el centenar. En concret, 125 dones estan sota el seguiment del cos de seguretat com a víctimes de violència masclista, una xacra que es denuncia cada vegada més, segons valoren des de Mossos. Durant els primers 9 mesos de l'any s'han registrat al municipi 60 denúncies per violència de gènere i 25 per violència domèstica. Manel Rodríguez és el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat.
Més que entristir el fet de que hi hagi més persones víctimes d'aquest fet i que les dades no siguin dades positives, a nosaltres ens congratula el fet de que les dones fallin aquesta passa, no? I si més no, almenys la de venir a una comissaria o a qualsevol altra entitat que dona suport a la dona i s'informi.
Durant els primers 9 mesos de l'any s'han registrat a Sant Cugat 29 denúncies per agressions sexuals. És una més que el mateix període de l'any anterior. Per tant, representa un 3,6% més. La xifra suposa unes 3 agressions sexuals al mes. Canviem de qüestió. Totes les escoles del país, també les de Sant Cugat, inicien avui les votacions dels nous consells escolars dels centres. Al Consell Escolar hi ha representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa, direcció, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, així com membres de l'AFA i famílies. Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de 4 anys i es renoven per meitats cada 2 anys. El calendari fixat per la Generalitat marca que les votacions es poden fer fins aquest divendres, 24 de novembre, i per poder constituir i els nous consells escolars no més tard del 19 de desembre. Cada centre podrà marcar quin dia fa la jornada de votacions entre avui, dia 20, i el divendres 24 de novembre. El Consell Escolar és l'òrgan de decisió més important que té cada escola, ja que és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. I els títols integrats per a famílies monoparentals i nombroses, tant de categoria general com especial, només estaran disponibles amb la T-Mobilitat a partir de l'1 de gener. Així, les famílies que són usuàries habituals d'aquests abonaments hauran de fer el pas al nou sistema, ja que aquests títols no es vendran més en cartró. Aquelles persones que conservin títols de cartró magnètic que hagin comprat durant el 2023 els podran continuar utilitzant fins que s'esgotin o fins a la seva data de caducitat, que enguany serà el 15 de gener. Obrim ara Plana Cultural. I ho fem per parlar d'Álvaro Soler, una de les figures de la música mundial actual gràcies a èxits com Sofia, La Cintura o El Mismo Sol. Però els seus inicis estan aquí a Sant Cugat. Donant una entrevista amb la periodista santcugatenca de Catalunya Ràdio, Marina Romero, Soler recorda que la primera entrevista en un mitjà de comunicació li va fer ella mateixa aquí, a Ràdio Sant Cugat, l'any 2013, pel programa La Tarda, a més per la xarxa, quan formava part del grup Urban Lights, i ho han explicat així.
I fer una entrevista amb Cugat,
sí,
a Sant Cugat va ser molt guai per nosaltres també. No teníem cap experiència. Vam cantar, fins i tot.
Sí, oi tant, que vau cantar en directe.
M'està tornant la memòria, m'està tornant la memòria.
Ara et passaré el link, perquè està gravat en YouTube. Sí, sí, sí,
sí. Uns records que tenia Álvaro Soler en aquesta entrevista a Marina Romero. De fet, el cantant ha explicat que des d'aquella entrevista han canviat moltes coses, com la fama, que assegura que l'ha canviat en positiu, però que manté la mateixa fam creativa i el mateix amor per la música. Ara, moment de la Plana Esportiva. I comencem parlant del primer equip femení del júnior d'hoquei herba, que ha superat 5-0 al Holaceta a la jornada 11 de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba i tanca un 2023 ple d'èxits amb el primer títol de Lliga de la seva història. Les santcugatenques han imposat el ritme davant un conjunt basc que s'ha tancat per evitar que la golejada encara fos més àmplia. La Lliga Iberdrola s'atura fins al 3 de març de l'any que ve, quan les blau i negres rebran el Terrassa. Les blau i negres frenitzen la primera volta de competició invicta en segona posició amb 27 punts a 2 del líder, el Club de Campo. D'altra banda, el primer equip femení del Sant Cu de futbol ha superat per 4-1 la penya blanc-blava, la Roca, a la jornada 11 de la preferent de futbol i retorna al camí del triomf. Després de 3 partits sense fer-ho, les santcugatenques han tingut una alta efectivitat de cara a porteria en el segon temps per certificar el triomf. El primer de Tono Cadevall a la banqueta. Ariadna Forment, amb dues dianes, Eli Romero i Laura CC, han completat la golejada vermell i negre. El Sant Cu ocupa la sisena plaça i aquesta propera visita, jornada visita, serà el camp del Llerona, que és el novè classificat. El tècnic Tono Cadevall assenyala que la victòria és important, però cal jugar més tranquil·les i gaudir del joc. L'escoltem.
Que l'equip necessita agafar confiança un altre cop, divertir-se al camp i treure, i això és la millor manera. Si guanyes, sempre agafes més confiança. Ens ha costat molt a la primera part, seguim amb una dinàmica de poca confiança en si mateixes. Bueno, jo crec que és qüestió de seguir treballant i que elles se sentin còmodes i com la segona part, doncs, bueno, se'ns ha posat de cara amb el penal i al final ho aprofites.
I una West masculina necessitada per la victòria ha fet els deures i s'ha imposat per 70-57 al Cerdanyola aquest diumenge en el partit corresponent a la jornada 8 de la Supercopa disputat al PAP 3. Els de Gavi Pallet arribaven a l'enfrontament com a coers. En 8 jornades només havia guanyat un partit com a visitant. Aquest ha estat un triomf clau. El primer a casa que els situa a mitja taula i els permet seguir somiant amb accedir a la promoció d'ascens en aquesta categoria de bàsquet. Gavi Pallet és el tècnic dels santcugatencs.
La situació durant el partit hem de seguir millorant. Està superbé la victòria que hem tret, era supernecessària per nosaltres, però ara toca seguir treballant perquè amb això no n'hi ha prou, no? Hem de tenir ambició a jugar més i a sumar més i estar a prop de la permanència.
I la intensitat vermella i negra, l'encert des de la línia de tir lliure i el domini en el rebot defensiu han estat els punts clau, que malgrat uns números alarmants quan a pèrdues de pilota han fet que els 3 punts es quedessin a casa. La setmana vinent, la UESC de bàsquet visita la pista del Masnou Basketball. I avui l'Infopodcast del dia està dedicat a l'esport i en aquest cas a les escacs, i ens l'expropa el Joan García i el César Martínez.
Infopodcast, l'esport a Sant Cugat.
Avui en aquest Infopodcast volem conèixer un esport minoritari, és l'escacs. I a Sant Cugat quina tradició té? És passat, és present o és futur? Descobrirem dues figures, una del passat i una del present, i també amb molt futur, que són de Sant Cugat. César Martínez, bon dia.
Bon dia, Joan.
Anem a parlar d'aquesta figura important, perquè qui era Arturo Pomar?
Doncs és considerat per molts el millor escaquista de tot Espanya. Pomar es va donar a conèixer amb 10 anys quan va sorprendre tothom gràcies al seu talent i enginy per superar els seus rivals en el taulell. Amb el sobrenom del nen prodigi, ben aviat es va convertir en una icona de la propaganda franquista, ja que el règim l'exhibia com un talent nacional, alhora que tampoc l'ajudava el fet que pogués competir en igualtat de condicions amb els seus rivals.
Amb 10 anys ja era una figura mundial i m'agradaria escoltar un dels seus fills, recordem, família amb 7 fills, i un d'ells és Eduardo Pomar, qui parlava d'una competició interna entre famílies, així?
Doncs sí, perquè de fet, tot i tenir el pare un dels millors escaquistes espanyols, ell no li va ensenyar als seus fills a jugar als escacs, va ser una altra persona.
I el meu germà gran va anar ensenyant als diferents germans, perquè érem 7 germans. Llavors, el que fèiem nosaltres era fer competició entre els germans.
Això és el que succeïa a la família Pomar, i després l'Arturo, doncs, va ser conegut i reconegut en el món dels escacs, però l'homenatge pendent encara no s'ha fet. Aquí a Sant Cugat sí, però fora d'aquí no.
A Sant Cugat se li va fer homenatges coincidint a l'esport en marxa el 2008, en l'Ostra Casa, que li va fer un homenatge de tota la seva trajectòria, però el seu fill el que reclama encara és un homenatge de la federació, una federació que, com bé dèiem al principi, no l'acabava d'ajudar en la seva etapa de jugador d'escacs anys enrere.
Eduardo Pomar, escoltem, reclama homenatge de la Federació Catalana i també de la Federació Espanyola.
Pendent, per part de la Federació Espanyola, un homenatge com cal, perquè bueno, diuen que es va fer a l'Olimpiada, que es va fer a Mallorca, a Calvià, però jo crec que això no és suficient, que la Federació Catalana i la Federació Espanyola haurien de fer un homenatge a la figura que va ser com impulsor dels escacs a Catalunya i a l'estat espanyol.
Recentment, el periodista valencià Paco Sardà va publicar el llibre El Paó, que explica molt bé la història d'Arturo Pomar i una de les batalles, uns duels més èpics que va viure el Sant Cugatenc contra Bobby Fischer quan van empatar en l'any 62.
Doncs el temps també ha passat. Doncs ha passat, i des de la mort d'Arturo Pomar podem dir que ja té relleu, i en aquest cas un relleu femení. Estem parlant d'una jove jugadora que amb 8 anys, ella és la Laia Cid del Club d'Escacs Sant Cugat. Atenció, perquè ha quedat ni més ni menys que aquest any primera, és a dir, campiona de Catalunya absoluta, femení masculí, campiona d'Espanya femení absolut, ha anat a l'europeu i ha finalitzat en 6a plaça, i a més, no s'ho perdin, ha disputat el Mundial a Egipte i ha finalitzat en 32a posició de 63 participants en la categoria sub-8. Per tant, podem dir allò que el relleu d'Arturo Pomar podria ser Laia Cid. Per cert, ara tenim ja dos clubs d'escacs a casa nostra. Un és el Club d'Escacs Sant Cugat, amb una llarga tradició, i ha nascut el Club d'Escacs Sant Cugat Torre Negra. Sens dubte, el món de l'escacs continua pujant i molt a la nostra ciutat. César Martínez, gràcies per participar.
Gràcies a tu, Joan, com sempre.
I el món de l'escacs que continua movent peces sobre qualsevol taula i gaudint d'aquest esport a casa nostra. Infopodcast, coproducció de Ràdio Sant Cugat i de la xarxa.
Gràcies, Joan i César, per aquest interessant infopodcast que poden recuperar també a YouTube. Nosaltres deixem aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 20 de novembre de 2023. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música que t'emociona al 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Tone, please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
You got me losing my head. I never know what I said. You got me spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. Today is a brand new day. Let me see you move. Hypnotized. You got me singing, ooh, 'cause I feel like I need you.